Pregunta la dama.
Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hem sabut que el jutge ha decretat presó per als exdirectius de Nova Caixa Galícia condemnats per les indemnitzacions milionàries. Són els primers responsables bancaris que van a la presó per la gestió de les caixes des de l'inici de la crisi financera, ara fa 9 anys. Aquesta notícia l'hem coneguda aquesta tarda i ve de l'Audiència Nacional, que ha ordenat aquest ingrés a presó. La secció tercera de la sala penal ha denegat als condemnats la suspensió d'aquesta condemna. Els motius que al·lega són la gravetat dels fets i que el mateix Suprem havia considerat que la pena de 2 anys era benèvola. També us expliquem que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, s'ha desmarcat totalment del principal acusat de la trama Gürtel, Francisco Correa, durant la seva compareixença davant de l'Audiència Nacional. Ha admès una altra caixa al PP que ha qualificat d'extracomptable. L'extresorer del PP ha atribuït els pagaments de diverses empreses que figuren en aquesta comptabilitat a aportacions no finalistes, segons ha dit, per tenir bones relacions amb el llavors tresorer Álvaro Lapuerta i les portes obertes del partit. Maria Dolores de Cospedal ha demanat aquesta tarda perdó en nom de l'Estat als familiars de les víctimes per l'accident del IAC-42. La ministra de Defensa també ha avançat que emetrà una resolució que espera que mitigui almenys una part del dolor d'aquestes famílies. De Cospedal ha comparegut en comissió, a la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats, per parlar després que el Consell d'Estat havia acusat Defensa de ser responsable d'aquell accident on van morir 62 militars espanyols a finals de maig de 2003 quan tornaven de l'Afganistan. I finalment destaquem que el Fons Monetari Internacional ha revisat a l'alça avui les previsions de creixement de l'economia espanyola per al 2017. Ara la situa en un 2,3%. Ens quedem avui a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0. L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit. Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Bona nit, novament, amics i amigues. El Sant Pare insistia ahir en la crida a pensar en els més vulnerables, els infants. Va ser després de l'Àngelus, moment en què el pontífex va recordar la celebració de l'edició número 103 de la Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat, amb el lema «Migrants menors d'edat, vulnerables i sense veu». Francesc destacava que aquests petits germans nostres, així ho deia, especialment si no van acompanyats, estan exposats a moltíssims perills. En aquesta línia afegia que cal adoptar totes les mesures possibles per garantir als menors emigrants la protecció i la defensa, així com la seva integració. Adreçant-se a totes les comunitats cristianes, el bisbe de Roma animava els creients a viure amb serenor a les localitats que acullen aquestes persones, respectant les seves lleis i les tradicions i alhora custodiant els valors de les seves cultures d'origen. Us avancem que la Veu de Càritas dedicarà la seva edició de la setmana vinent a les migracions amb motiu d'aquesta Jornada Mundial, però el tema igualment serà present avui, en un dia en què la diòcesi protagonista serà Barcelona. La reflexió inicial ens la farà Juana Martín, que és la responsable de l'acollida dels refugiats de Càritas Diocesana de Barcelona. I tindrem la presència en el projecte de la setmana d'Elisabet Orenya, advocada al servei del programa de migració de la mateixa Càritas Diocesana de Barcelona. Ens parlarà de 67 propostes presentades el 19 de desembre passat en la reunió del Consell Municipal de Migracions de Barcelona, amb informació també sobre els dos darrers anys i la versió de l'Ajuntament sobre el que hi està fent. També comentarem altres temes amb Juana Martín, que estarà igualment aquí amb nosaltres. El testimoni, d'altra banda, serà el d'Esteve Font, enginyer jubilat i voluntari de Càritas Sabadell amb el Sense Sostre. Això, les notícies, l'agenda i una mica més fins a les 9, amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip, amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Avui tenim en compte que és Barcelona la diòcesi protagonista, Juana Martín, responsable de l'ajuda als refugiats de Càritas Diocesana de Barcelona. Juana Martín, bona nit, benvinguda, endavant.
Hola, bona nit. Ayer, la Iglesia Universal celebró la Jornada Mundial de las Migraciones y los Refugiados. En Barcelona la celebraremos el próximo domingo. La jornada quiere visibilizar a las personas que son invisibles al resto del año. Personas que no pueden hacerse oír ni denunciar las injusticias y las condiciones en las que se encuentran. Caritas Diocesana de Barcelona quiere ser su voz y para ellas ser una herramienta útil al servicio de los necesitados, para exigir a nuestros gobernantes y administraciones que pongan todos los medios para subsanar estas deficiencias y ayudar a las personas. Nuestra tarea es acoger, acompañar a los inmigrantes y refugiados, y compete a los organismos públicos buscar las condiciones útiles para que vivan en dignidad. Sin comunidad no hay sociedad. Sin sociedad no hay fraternidad. Por eso, os pido a cada uno de vosotros que penséis en las personas más frágiles que tenéis a vuestro alrededor y que, más allá de su origen, procedencia o condición, les ayudéis a sentirse parte de la comunidad. Tenemos el reto de hacer que estas personas se sientan y formen parte de entre nosotros. Y como dice el llamamiento de la Jornada Mundial de las Migraciones, migrantes y refugiados, todos somos personas con derechos. Actuemos. Y tienen todo el derecho.
Moltes gràcies, Juana Martín, responsable de l'acollida als refugiats de Càritas Diocesana de Barcelona. Ens quedem parlant de la diòcesi de Barcelona també amb Juana Martín i avui amb Elisabet Orenya, advocada al servei del programa de migració de Càritas Diocesana de Barcelona. Continuem endavant.
La Veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts Estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
L'empresa de cosmètics Salern, juntament amb la Fundació Cosmetic Group, va donar més de 7.000 litres de xampú a Càritas Diocesana de Terrassa perquè siguin distribuïts entre persones amb pocs recursos de les 25.000 famílies que atén l'entitat en els territoris del Vallès Occidental i el Vallès Oriental. L'empresa de Lliçà de Vall s'assuma així al programa d'empreses amb cor de l'entitat.
La donació i la signatura del conveni es va fer el dimecres 4 de gener a la planta de l'entitat a Lliçà, amb la presència del bisbe de la diòcesi de Terrassa, del president de Salern Cosmètic i la Fundació Cosmètic Group i del director general de Càritas Diocesana de Terrassa.
Un grup de 12 voluntaris de Càritas Granollers va muntar una taula informativa i de venda de coixins solidaris el mateix dimecres 4 de gener a la plaça Maluquer de la capital del Vallès Oriental, de cara al Dia de Reis. Gràcies a la col·laboració de l'empresa Burrito Blanco, disposaven d'una important donació de fundes de coixí perquè es venguessin en espais de difusió al carrer o a través dels punts d'atenció de Càritas.
Aquestes fundes de coixí també es poden adquirir online a través de la pàgina web burritoblanco.com. Les aportacions aconseguides per la venda d'aquest producte van íntegrament per als projectes de Càritas.
Més notícies. Més de 300 joguines regalades per l'Associació de Comerciants de Balaguer, 18 organitzacions implicades en la campanya conjunta, unes 200 persones col·laboradores, són algunes aquestes de les xifres més destacades que s'han assolit a Cridats a ser Comunitat, la campanya de Nadal que va impulsar Càritas d'Urgell en coordinació amb altres entitats.
La campanya es va dur a terme en 8 poblacions del Bisbat d'Urgell a través de 16 accions diverses, com la participació en fires, mercats de Santa Llúcia, cartes als Reis d'Orient, entre d'altres. Aquestes iniciatives van fer possible que es recaptessin un total de 245 euros que aniran destinats a un projecte de Mans Unides.
Càritas Diocesana de Terrassa va signar divendres passat un conveni de col·laboració amb el programa Incorpora de la Fundació Bancària La Caixa per a l'any 2017. Gràcies a Incorpora, des de l'entitat es va aconseguir la inserció laboral de 44 persones el 2016 i de 48, ara fa dos anys, l'any anterior, el 2015.
Incorpora té 10 anys d'història i aquest és el quart any que Càritas Diocesana de Terrassa signa el conveni de l'obra social de l'entitat financera. Durant aquesta primera dècada, el programa ha facilitat prop de 132.500 llocs de treball a tot el territori espanyol. I hi han col·laborat gairebé 41.000 empreses i 364 entitats socials en l'àmbit estatal.
Amb motiu de la celebració ahir diumenge de la Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat, amb el lema Menors Migrants Vulnerables i Sense Veu, Repte i Esperança, Càritas ha fet una crida a adoptar totes les mesures possibles per garantir la protecció de la infància migrant i refugiada.
Càritas s'uneix a l'exhortació llançada pels bisbes de la Comissió Episcopal de Migracions en el seu missatge per aquesta jornada, i insta tota la societat i les comunitats parroquials perquè segueixin mobilitzant la seva acollida fraterna a les persones migrants i refugiades que creuen les nostres fronteres en recerca de drets i dignitat.
Us comentem també que el Teatre Municipal de Girona acollirà una nova edició de la cantata UAP el dissabte 4 de febrer a les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre. Es tracta d'un espectacle organitzat pels professors de música dels instituts de les comarques gironines.
La UAP es defineix com una cantata de caire solidari, interpretada pels alumnes dels centres de secundària, que té un objectiu ben ambiciós i lloable, la cançó com un instrument per fomentar la pau. Els beneficis generats amb la venda d'entrades van destinats a Intermón Oxfam i a Càritas Diocesana de Girona.
I tanquem aquest resum informatiu recordant-vos que al Facebook de Càritas Catalunya trobareu altres notícies, així com a les webs de les Càritas diocesanes dels 10 bisbats amb seu a Catalunya.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel. La diòcesi de la setmana.
Volem presentar-vos el que fa Càritas Diocesana de Barcelona amb els migrants i els refugiats. Recordàvem ara fa un moment que l'Església va celebrar ahir, 15 de gener, diumenge segon durant l'any, l'edició número 103 de la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat. A partir d'una presentació que es va fer el dia 19 de desembre, concretament amb les 67 propostes del Consell Municipal de Migracions de Barcelona i amb la informació d'aquests darrers anys, així com també tot el que l'Ajuntament va explicar en relació amb el que està fent, parlarem avui d'aquesta tasca de Càritas Diocesana de Barcelona que d'alguna manera ens afecta a tots. Ens acompanyen per fer-ho Elisabet Orenya, advocada del programa de migració de Càritas Diocesana de Barcelona. Bona nit i benvinguda.
Bona nit.
També s'ha quedat, després d'haver-nos fet avui la reflexió, Juana Martín, responsable de l'ajuda als refugiats de Càritas Diocesana de Barcelona. Juana Martín, bona nit, benvinguda.
Bona nit.
Gràcies per la seva presència. Per cert, aquesta trobada per celebrar la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat que fa l'Arxidiòcesi de Barcelona és diumenge vinent, a partir de les 11 del matí, amb l'acollida a l'Església de Sant Vicenç de Sarrià aquest any.
Sí, empezaremos con la acollida por parte de la comunidad italiana, que nos recibirán con algo calentito. Continuaremos con la Eucaristía a las 11:30. Después, como es San Vicent, en la plaza habrá fiesta. Y a las 2 iremos al Colegio del Sagrado Corazón a comer. Después tendremos algún acto de testimonios, cuentacuentos, bueno, diferentes actividades lúdicas, para terminar a las cinco y media de la tarde con una oración alrededor del discurso del Papa sobre la acogida de los menores refugiados inmigrantes que están solos entre nosotros.
És una trobada conjunta que fa l'Arxidiòcesi de Barcelona, on convoca els immigrants, però no vol ser només una trobada pels immigrants, sinó que es vol convocar tota la comunitat cristiana, de fet.
Sí, bueno, llevamos muchos años trabajando en la diócesis de Barcelona, es Caminen Junts en la Diversidad, para reconocernos una diócesis plural, diversa, donde acoge a diferentes colectivos y personas de procedencias diferentes, pero que todos comulgamos con el mismo credo. Entonces nos convocaremos la comunidad italiana, la alemana, la rusa, también algunos de Ucrania, filipinos, chinos, bueno, i de Latinoamèrica, i d'Àfrica, i del mundo mundial.
Exacte, totes les comunitats, pakistanesos, africans, de qualsevol país, llatinoamericans convocats, i tots els cristians que se sentin interpel·lats per aquest missatge de l'acollida, aquest proper diumenge a partir de les 11 del matí a la plaça de Sarrià i a partir de 11:45 amb l'Eucaristia i les activitats posteriors a l'Església Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià. Altres anys s'havia fet aquesta trobada en altres barris perifèrics, no al Besòs o en altres llocs.
Sí, siempre pedimos alguna parroquia que nos acoja, porque también se están incorporando parroquias a este movimiento donde incorporan los propios inmigrantes o gente que procede de otros sitios, junto con la comunidad parroquial. Entonces, bueno, somos una gran familia.
Bé, feta aquesta presentació, entrem en matèria amb Elisabet Orenya, advocada del programa de migracions de Càritas Diocesana de Barcelona. El 19 de desembre es presentaven 67 propostes del Consell Municipal de Migracions. Què ens pot dir a partir d'aquesta presentació sobre aquesta tasca i aquest compromís de Càritas Diocesana de Barcelona amb els migrants?
Efectivament, el passat 19 de desembre, amb motiu del dia de les migracions i el refugi, vam fer una valoració del document de les 67 propostes del Consell Municipal d'Immigració, propostes per afavorir la inclusió de les persones immigrades dins el marc de la llei d'estrangeria. És un document que es va elaborar i es va presentar a finals del 2014, on s'inclouen 67 propostes que vam estar treballant entre un grup de juristes que pertanyem tots nosaltres, les nostres entitats estan dintre del Consell Municipal d'Immigració, i 2 anys més tard, i una vegada fetes diferents reunions, una vegada doncs, tenim una mica d'avaluació, algunes d'aquestes propostes han estat aprovades, altres hem de continuar treballant per poder-ho assolir, doncs vam voler fer una valoració de com estava la situació i es va aprofitar també perquè l'Ajuntament va agafar un parell d'aquestes propostes i va anunciar que estava treballant-hi. Concretament, per un costat, havia millorat la xarxa d'empadronament sense domicili fix a la ciutat de Barcelona. El tema de l'empadronament continua sent molt important, malgrat que Barcelona ja fa temps que existeix la possibilitat d'empadronar-se sense domicili fixe. Sí que s'ha fet una modificació que permet que la persona s'empadroni en el districte on realment està vivint, però el que volíem també era continuar denunciant amb aquestes propostes que continuen la gran majoria de poblacions de Barcelona continuen sense disposar d'aquesta possibilitat. El fet de no estar empadronat per una persona immigrada vol dir tenir dificultats per accedir a la targeta sanitària, tenir dificultats per accedir a centres educatius i un llarg etcètera de coses que la resta de la població té molt senzill accedir, no? Vam aprofitar per fer una miqueta de valoració i per decidir quines eren les propostes principals amb les que treballaríem al llarg del proper any.
Uh-huh. I d'això van sortir compromisos concrets que puguem comentar parcialment, almenys, o resumir?
Bueno,
seria
resumir
molt llarg, no?
Per un jurista sempre és complicat, però si voleu us puc dir una miqueta quines són les línies que vam, en grans trets, que vam decidir doncs, continuar treballant, no? Que són les línies que considerem més prioritàries. Per un costat, doncs, obrir la possibilitat de vies de regularització més senzilles, per exemple, en quant a l'arrelament per compte propi, obrir la possibilitat de mitjançant un contracte per compte pròpia que les persones puguin accedir. En aquests moments tenim artesans, tenim persones que es dediquen doncs, a la fontaneria, a la construcció, que tenen mans i professió suficient per poder tirar endavant un projecte empresarial, però per manca de mitjans econòmics no poden fer-ho realitat. Per tant, aquesta seria una de les línies que considerem importants per treballar. També la possibilitat d'obrir un camí per totes aquelles persones que estan sent ateses per entitats que treballen amb persones en risc d'exclusió, persones que tenen un llarg recorregut, que tenen persones que estan sent ateses i estan sent mantingudes perquè no tenen altres possibilitats, com per exemple persones molt grans, doncs que s'habiliti la possibilitat de poder regularitzar la seva situació sempre i quan aquestes entitats doncs, recolzin aquesta persona, no? Per altra banda, tenim també mesures que facilitin la reagrupació familiar, principalment en el que fa referència amb els menors. Arrel de tota la situació dels darrers anys de crisi econòmica que ha caigut en una evident crisi social, moltes persones s'han caigut en la irregularitat després d'haver fet un llarg camí per poder regularitzar la situació, tornen a la casella de sortida perquè no han tingut feina i, per tant, han acabat perdent l'autorització de residència. Com a conseqüència d'això, moltes vegades la resta de la família i especialment els menors es veuen arrossegats per aquesta irregularitat dels pares. El que reclamem són mesures dintre d'aquest document de 67 propostes per evitar que es produeixi aquesta situació. No podem parlar d'inclusió quan tenim uns menors que o bé han nascut a Espanya o bé pràcticament tota la seva vida l'han passat dintre del territori espanyol i que continuen en situació irregular. Per tant, hem de combatre aquesta situació, hem de flexibilitzar mesures que permetin que els menors no es quedin en cap cas amb aquesta situació d'irregularitat. També reclamàvem que es creïn registres de parelles de fet. Necessitem un registre de parelles de fet a nivell estatal. No existeix en aquests moments. La llei d'estrangeria permet la possibilitat que les persones puguin mantenir les seves regularitats si, per exemple, no disposen de feina, però el seu cònjuge o la seva parella, de fet, doncs sí que té una feina o té uns mitjans econòmics suficients per mantenir. No obstant, moltes vegades aquestes persones no estan casades, són parelles, de fet, i no hi ha una oficina on es puguin un registre, on puguin formalitzar aquesta situació com a parelles, de fet, no? Per altra banda, exclusivament, ja dit d'una forma directa, amb els treballadors, el fet de que no caiguin a l'irregularitat sobrevinguda, de nou, que quan una persona no reuneixi requisits de contracte de feina, manca de cotitzacions suficients, que l'oficina d'estrangers, en comptes de directament denegar la renovació d'aquesta autorització, d'ofici, cridi la persona, faci una audiència pública i avaluï si hi ha altra sèrie de circumstàncies que puguin fer mantenir aquesta autorització. El que demanem una mica és humanitzar aquesta llei d'estrangeria per fer-se realitat.
Que no sigui perdre una feina, una persona arribada fa poc i ja sotmetre's a l'expulsió, vaja, veure's condemnada a l'expulsió.
Efectivament, efectivament. Aprofitem per recordar que en el nostre sistema, la llei d'estrangeria espanyola, perquè una persona pugui regularitzar la seva situació a Espanya, primer, ha de portar com a mínim 3 anys a Espanya i després, a més, ha de tenir un contracte de feina d'un any de durada. Per tant, el camí fins poder regularitzar la seva situació ja és prou difícil. Després, haver de tornar enrere és una pèrdua absoluta de drets. Mm-hmm.
Avui ens acompanya Elisabet Ureña, advocada del programa de migracions de Càritas Diocesana de Barcelona. També és amb nosaltres Juana Martín, responsable de l'acollida als refugiats de Càritas Diocesana de Barcelona, igualment. Estava vostè resumint molt bé els punts, Elisabet Ureña, que han sortit d'aquestes propostes. No sé si en quedava algun dependent que volia almenys esmentar o comentar.
Potser un que sempre s'ha d'acabar, o dos, un que afecta també tant als migrants com especialment a les persones també refugiades, i ja que hi és la Juana aquí, doncs aprofito el tema de la cèdula, el tema de moltes persones que marxen dels països d'origen, han de sortir corrents o han de fer un molt llarg viatge fins a arribar a les nostres terres i acaben o no tenen el passaport o l'acaben perdent pel camí. La cèdula d'inscripció és un document que identifica la persona que està a Espanya, però que la llei d'estrangeria obliga a... Només pot sol·licitar la cèdula d'inscripció si paral·lelament presentes una sol·licitud d'autorització de residència, no? Això és un fet que afecta moltes persones i que els posa en una situació, jo li dic, una miqueta de fantasma dintre d'aquesta societat, perquè són persones que no poden fer cap pas endavant, que no poden regularitzar la seva situació, que no poden normalitzar la seva situació perquè no tenen cap document que els identifiqui, però alhora tampoc són expulsables, tampoc poden tornar als seus països, no? Per una banda això, i per una altra banda, ja finalitzo, un dels temes importants i que hem de recordar a la societat i continuar lluitant és el fet de que han de finalitzar les identificacions per perfil ètnic. Són moltes les persones, moltes vegades, que veiem a les sortides del metro, a les sortides de les estacions de tren, que paren a les persones, paren a persones estrangeres per demanar la documentació. Ja no és només el fet de que estem contínuament recordant a l'estranger que és estranger, i potser ja no és tan estranger, potser són persones que han nascut aquí, hem de començar a canviar aquesta idea, sinó, a més, aquell sentiment amb el que ens quedem els altres, els espectadors que ho estem veient, perquè automàticament acostumem a associar el fet de que una policia està preguntant, està demanant alguna cosa a algú amb un fet delictiu.
I llavors ja fem aquesta identificació perversa, no?, d'estranger delinqüent, no?
Immigrant delinqüent.
Juana Martín, pel que s'ha comentat ara, i tenint en compte tota la gran qüestió dels refugiats que ens preocupa tant i que s'afegeix a tota una problemàtica que ja existia estructuralment abans. Ho sap prou bé Elisabet Urenya. El tema dels refugiats de l'últim any i mig és un fet més, però de refugiats i d'immigrants n'hi havia de fa dècades i de fa segles aquí amb nosaltres.
Sí, és la, como decían, es la palabra del año, refugiados, pero no sé si los hechos los acompañan, porque el gobierno español ha traído a poquísimos, que tenía que haberlo hecho por reasentamiento y por reubicación, y bueno, estamos alrededor de 1.000 personas que hayan venido en el 2000. Si tiene que cumplir los cupos de la Unión Europea, que le había propuesto 17.000, estamos muy lejos de arribar a esa cifra. Por otra parte, nos llegan todos los datos desde Grecia, Turquía, y las condiciones infrahumanas en las que están viviendo y... Y bueno, no es fácil de solucionar o que desde aquí podamos echar una mano, ¿no?
Tot això
si no hay voluntad política.
Efectivament, sí, sí. Les dades que referia, aquests 1.000, les referia al 2016,
l'any passat.
Sí. Només en un any, però només 1.000 dels... Em sembla que eren 18.000 que s'havia compromès a Espanya.
Sí, 17.000 en principi. 17.000
en principi. Era aquesta onada que ja no són molts en relació amb el milió que hi ha al Líban o el més d'un milió a Turquia, i podríem seguir així. Bé, seguim encara amb Elisabet Urenya també, perquè aquestes 67 propostes i tot aquest punt de partida sempre ens el mirem amb esperança, amb conscients de les dificultats. Totes aquestes decisions que es prenen, vostè creu que tindrà efectes positius en la consciència de la gent, en les administracions, en les entitats...
Bueno, és com una goteta que va caient constantment al got, no? Ja n'ha tingut de respostes positives, ja lluites que més coincideixen amb qüestions que també des del programa de migració de Càritas Diocesana de Barcelona feia temps que li reclamàvem a l'administració, no? Doncs a qüestions com, per exemple, el fet que una persona amb una autorització de residència per raons humanitàries, per una malaltia sobrevinguda, pugui prorrogar sense la seva autorització cada any sense necessitat d'haver de demostrar que té una quantitat increïble de diners com són 2.500 euros mensuals, no? El fet de que existeixi la possibilitat conveniada, hi ha un conveni entre el CatSalut amb Creu Roja, pel qual les persones en risc d'exclusió poden tenir assistència sanitària sense estar empadronats. Bueno, doncs, petits passos que s'han fet, s'han anat fent, crec que fruit de la lluita de moltes entitats i que, sens cap dubte, ha recolzat el fet de que hi hagi darrere el Consell Municipal d'Immigració i l'Ajuntament de Barcelona, que ho pren com a propi, no? Al llarg d'aquests dos anys hem tingut diferents reunions, tant amb la Generalitat com amb l'Oficina d'Estrangers o inclús amb el Parlament de Catalunya, que ha aprovat alguna resolució fent seus algunes de les reclamacions que es donen amb aquest document. Queda molta feina, però bueno, crec que hem de continuar treballant i a poc aconseguir-ho.
Doncs mantinguem aquesta esperança dintre de les terribles dificultats i ara, com saben tots i saben els oients aguditzades amb el fred que estan passant molts refugiats en llocs on fins i tot de vegades no fa tant de fred, com és Grècia o com és la península Ibèrica o el sud de França o Alemanya.
Immigrantes aquí, també.
Efectivament, exacte, no només els refugiats de la guerra de Síria, que són els més coneguts últimament, sinó altres refugiats i altres migrants per altres motivacions. Seguim encara uns breus instants més amb Elisabet Urenya, advocada del programa de migració de Càritas Diocesana de Barcelona, i amb la responsable de l'acollida dels refugiats, també de Càritas Diocesana de Barcelona, Juana Martín. Dissabte passat, davant del centre d'internament d'estrangers de la zona franca a Barcelona, es feia una pregària amb uns pocs centenars de persones, una quantitat interessant de gent que s'hi va donar cita per a través de fragments de l'Evangeli i de records i testimonis, doncs, demanant, en aquest cas des de la pregària, un millor tracte per a aquestes persones en un lloc que em sembla que a hores d'ara no sabem bé què és, però que sembla més una presó que no pas un lloc d'acollida.
Doncs desgraciadament sí. En tot cas, un acte, això, que va convocar aproximadament unes 200 persones, amb una tarda de dissabte amb força fred, va estar, la veritat, que molt bé, molt simbòlic, emotiu, i com bé deies, doncs una forma de denunciar aquesta situació, no? Des de Càritas Diocesana de Barcelona, el nostre posicionament en relació amb el CIE és que no haurien d'existir, que el fet de que una persona estigui en situació administrativa irregular no ha d'implicar que estigui tancat, però en tant que existeixin, sí que s'han de reunir les condicions suficients humanitàries que protegeixin, doncs, amb aquestes persones, i considerem que no és així en l'actualitat, que ja es donen situacions de violència, es donen situacions de menors que no haurien d'estar dintre d'aquests centres d'internament, i que entre tots, doncs, hem de fer que aquesta vida, en tant que existeixi, oberts a aquests centres d'internament, doncs, que la vida dels interns sigui el millor possible.
Mm-hmm. Això és el que esperem, i en tot cas, pensant en les persones, però també en la possibilitat de transformar unes polítiques que són de vegades del curt termini, o d'intentar posar nyaps, o polítiques teòricament pensant en l'interès del país, però que no pensen en les persones. Ens ho ha descrit molt bé Elisabet Ureña. Iniciatives com aquestes, doncs, són molt importants, com també la trobada de les comunitats cristianes aquest proper diumenge, tornem a recordar-ho, a partir de les 11 del matí a la plaça de Sarrià de Barcelona, i a partir de 12:45 l'Eucaristia i activitats posteriors a l'església de Sant Vicenç de Sarrià. Alguna invitació, Juana Martín i Elisabet Ureña, si els sembla, per acabar ja els qui ens escolten, a tenir actituds més hospitalàries amb aquestes persones estrangeres, actituds que comencen de vegades fins i tot amb la denúncia d'una detenció ètnica, com vostè deia, oi? O, doncs, no sé, d'intentar oferir també la pròpia casa de vegades a un refugiat, si és que es pot, o altres maneres de col·laborar. Què dirien?
Bueno, yo creo que la sociedad tiene mucho que decir. Si estamos abiertos y tenemos capacidad de acoger y de estar en disposición de ver al otro como igual, yo creo que avanzaremos. Si al otro le vemos como rival y como que nos va a quitar algo, pues lo veremos mal. No terminaremos de hacer esta sociedad inclusiva y de acompañamiento y de acogida que lo necesitamos. Por ahí desde Caritas apostamos a que nuestro corazón no se endurezca, sino que al contrario, estemos abiertos a recibir al diferente como una persona que nos pueda aportar mucho.
Uh-huh. Jo, en el mateix sentit que la Juana, una miqueta d'empatia, de voler-nos posar en el lloc de l'altre, voler-nos obrir el nostre cor i escoltar-lo. Crec que simplement amb això i un petit somriure, doncs les coses canvien molt.
Fem nostra la inscripció que hi ha en algunes institucions i balcons d'edificis públics: benvinguts refugiats, benvingudes persones humanes que venen de fora per diferents motius, però en qualsevol cas, en aquests àmbits, no pas per plaer precisament, sinó també per necessitat. Actuem, i tenen tot el dret, migrants i refugiats, persones amb dret. Recomanem la lectura d'un petit suplement que sortia ahir publicat en el full dominical de l'Església Arxidiocesana de Barcelona, on es parla, doncs, entre altres coses, d'un decàleg de criteris per tenir en compte sobre les persones refugiades i migrants, i propostes de bones pràctiques, una mica en la línia del que dèiem, no? de tenir actituds, cadascú en el seu àmbit, de proximitat, d'empatia i d'acollida als immigrants. Gràcies a Elisabet Ureña, advocada del programa de migració de Càritas Diocesana de Barcelona, i Juana Martín, responsable dels refugiats. Bona nit, que vagi bé la tasca diària, i l'any 2017, que serà complicat, segur.
Bueno, aquí estaremos para hacer lo que toque.
I amb oportunitats.
Gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu-siau. Seguim a la veu de Càritas.
La veu de Càritas. Un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts Estrella de la Caixa.
i us proposem uns instants de bona música, amics oients, escoltant aquesta cançó de Joan Dausà, Com plora el mar. Serà la banda sonora d'un concert que es farà el 4 de febrer al Palau Sant Jordi de Barcelona a benefici dels refugiats.
S'escola molt avall i al fons els peixos cor glaçats imploren pietat i Neptú impotent abaixa el cap, fa tant de mal però és llei de mar. Tants cops va dibuixar, se l'emporta quan ja tot ha passat. I el mar és un mirall i es fa un silenci llarg i blau.
Testimonis.
El testimoni d'avui és de la diòcesi de Terrassa, concretament de Càritas Sabadell. Ens acompanya Esteve Font. Ell és enginyer, jubilat, i fa uns anys que treballa com a voluntari amb el Sense Sostre. La feina amb aquestes persones que no tenen llar, però també persones sense rumb i sense horitzons, amb els seus perfils i els seus rostres, ho volem compartir durant els propers minuts amb aquest interessant testimoni. senyor Esteve Font, enginyer, voluntari de Càritas Sabadell amb el Sense Sostre. Bona nit i benvingut al programa La Veu de Càritas de Ràdio Estel.
Benvingut.
Bona Gràcies. Nit. Com està?
Molt bé.
Bé, primer de tot, què fa vostè i què fa el grup que comparteix amb vostè les tasques d'ajudar al Sense Sostre?
Nosaltres som un grup de 12 voluntaris, la majoria d'ells, quasi tots, vaja, jubilats, que amb dues assistents socials, durant 4 dies a la setmana, doncs donem una sèrie de serveis a la gent sense sostre. Aquests serveis que donem a les locals de Càritas, al carrer del Sol de Sabadell, som que és que fem i servim esmorzars i cafès, primer. Després, els que volen es poden dutxar, els hi donem tovalloles, els hi donem roba interior. També donem roba a la gent que necessita. I des d'ara fa aproximadament un any, a més, el que fem és rentar-los la roba que ens porten, la seva pròpia roba, els hi rentem, els hi aixequem i al cap d'un parell de dies els hi donem. I ara fa poc hem començat un altre servei, que és el de tallar cabell. El que hem cita prèvia, podem, els hi servem, els hi donem aquest servei de tallar-los el cabell. Mm-hmm.
Bé, són persones, suposo, molt diverses, no?, les que no tenen sostre. Qui són aquestes persones? Com les podríem definir, si és que hi ha un denominador comú, i, en tot cas, quins tipus de persones hi ha?
Mireu, doncs, això són unes... Cada dia venen unes 25-30 persones i han de venir en dies alterns. Llavors, al curs de la setmana ens apareixen unes 40-50 persones. D'aquestes, unes 10-15, a més d'esmorzar, també els hi fem el servei de donar-los roba. No són gent que dormi al carrer. La majoria són gent que dorm en fàbriques abandonades, pisos o cases que no tenen cap servei, i alguns, a més, comparteixen això en viure en pisos tutelats o... Però ho van alternant, no? Però en general no són gent que viuen a fora del carrer. Aquests de Sabadell en tenim, que nosaltres sapiguem a Càritas, unes 5 o 7. Mm-hmm. Qui són? Un 60% aproximadament d'aquesta gent, d'aquests 50, són gent del país. Mm-hmm. Un altre 30% són magrebins. Si tenen nacionalitat espanyola o no la tenen, no ho sé, però són magrebins. Mm-hmm. Del 10% que resta, un 5% són subsaharians, i l'altre 5%, curiosament, també són gent de l'est d'Europa, d'Ucraïna o d'aquests països, no? Mm-hmm. La majoria són gent gran. No arriben a tenir una edat com per estar jubilats, però tenen els 40 i molts, 50, 60 anys. Són gent que difícilment trobarà feina. Potser ha trobat feina a la construcció amb aquests anys bons de la construcció, però aquests anys s'han acabat i difícilment trobaran. De joves n'hi ha pocs, la veritat. Uh-huh. I la gran majoria són homes. El 90-95% són homes. Uh-huh. I la resta, poques dones.
Té vostè la sensació que aquest perfil és bastant general pel que fa als sense sostre que dormen als carrers de Catalunya, Barcelona, Tarragona, en altres ciutats i pobles?
Jo crec que sí, que deu ser així, eh?
És bastant semblant. La majoria homes, d'edat,
sí, jo crec que
de certa edat...
De certa edat,
la meitat del país, però uns quants, la majoria, diguéssim.
Sí, sí que n'hi ha, eh?
Molt bé, molt bé. Tenim la sensació que moltes vegades són estrangers, doncs queda clar que no és
no,
així. La majoria
no.
No,
la majoria ho són, i d'aquests estrangers... Possiblement molts d'aquests tenen la nacionalitat espanyola perquè potser fa moltíssims anys que estan aquí. I, vaja, pràcticament tots entenen el català i alguns el parlen també habitualment, tot i que siguin, doncs, això, magrebins o que siguin subsaharians, eh?
Què li aporta a vostè i què aporta també al grup de persones que col·laboren amb vostè, senyor Esteve Font, l'ajuda a les persones sense sostre?
Doncs, per una banda, ens aporta el coneixement d'una part de la societat que tenim al costat i potser no la veiem. La veiem a la televisió, o la veiem a la ràdio, però és una mica lluny. En canvi, la tens al costat i fins que no la toques, no la veus. Això és una cosa. L'altra cosa que ens aporta és que ens dona satisfacció poder donar a la gent serveis sense res a canvi. Això dona una satisfacció personal. Potser és un punt de vista egoista, però és així, eh? La majoria són gent jubilada, amb aquest servei, que ens agrada també, ens dona satisfacció el fet de poder retornar a la societat el que nosaltres hem disfrutat de la societat durant tot el llarg de la nostra vida. Mm-hmm.
Bé, doncs, una feina que segur que dintre de, dels moments que hi haurà, que seran de tota mena, no? Uns millors, altres pitjors, dona satisfacció? A vostè li...
Sí, en general, de moments dolents n'hi ha pocs. Els mateixos moments dolents que podries tenir tu en una empresa treballant i que, bueno, un dia doncs, he creuat i hi ha problemes, però els problemes són mínims, la veritat. Uh-huh. I són gent agraïda.
Bé, finalment, què pensa la gent d'ells i què pensa vostè particularment? Com reaccionen aquestes persones? Quines situacions ha pogut compartir amb el Sense Sostre?
Nosaltres pensem, o jo penso en particular, que vinguin d'on vinguin, encara que sigui de molt lluny, més o menys tenen les mateixes aspiracions i temors que nosaltres. Amb això crec que som iguals. Un cop els coneixes, pensen igual que nosaltres. I que amb ells els hi ha passat, però a nosaltres també ens podria passar qualsevol dia, ens podíem quedar, no, que som jubilats, no, no, però ens podíem quedar sense feina i amb unes hipoteques i quedar-nos al carrer i sense ingressos, i això ens pot passar fàcilment a nosaltres. I en quant a ells, doncs són gent agraïda. Com a tot arreu, n'hi ha els que són més simpàtics, els que són menys, els que són més complicats o menys, però en general són gent corrent. Mhm.
Bé, avui amb el testimoni del dia, Esteve Font, enginyer jubilat, voluntari de Càritas Sabadell, amb el Sense Sostre, hem completat molt el que és la panoràmica de la caritat en aquest dilluns, l'endemà de la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat. En tot cas, avui el que fem és dedicar aquest programa a les persones que tenen necessitats, i això no coneix ni de procedència, ni de raça, ni de religió. Hi ha moltes persones necessitades i són de diverses condicions. En el cas de les que no tenen sostre, moltes d'aquí del país, com ens ha dit el senyor Esteve Font. Bé, algun... quant temps porta, concretament, fent de voluntari?
Bueno, fent de voluntari des que em vaig jubilar. Deu fer ara quasi bé 5 anys, doncs porto potser 3 anys fent de voluntari, havia fet altra cosa dintre de Càritas mateix, però bueno, ja fa 3 anys poder que estic en aquest servei.
Uh-huh. I com veu la realitat de cara al futur? És possible que entre tots trobem mecanismes perquè no hi hagi persones sense llar, sense sostre?
Jo ho veig difícil, eh? Ho veig difícil primer perquè no hi ha prou mitjans, hi ha d'haver suficients mitjans i l'economia no està per això. Però a part d'això jo penso que hi ha un percentatge molt petit de la societat que és incapaç de valdre's per ells mateixos. I aquests, com que no són capaços de valdre's per ells mateixos, ha de ser la societat el que els ajudi. I això jo crec que passarà sempre.
Uh-huh. A Sabadell, concretament, hi ha problemàtiques especialment greus. Sabadell és una ciutat molt gran i allà Càritas treballa, no?, a nivell interparroquial, amb totes les...
Ho desconec. Sé que hi ha algun barri més conflictiu que altres, però tampoc, a part del servei aquest, tampoc estic massa ficat amb això. Ho desconec una mica.
És una problemàtica, en tot cas, que la que es produeix és comuna en molts casos a diversos llocs.
Sí,
no?
Sí,
Barcelona,
sí, sí.
Sabadell...
No serem diferents que altres llocs, no?
Bé, moltes gràcies pel seu testimoni. Com li agradaria, per cert, senyor Esteve Font, que fos Càritas en el futur?
No, jo crec que el servei que fa des de fa molts anys, perquè jo Càritas el conec doncs, bueno, des de que era petit, podem dir, no? Jo penso que, esclar, si tingués més mitjans podria fer més feina, però els mitjans és el que limita doncs, a la feina que pugui fer. Mm-hmm. I això difícilment podrà millorar, però bueno, esperem que sí.
Que tingui els mitjans necessaris per atendre les màximes necessitats possibles. Si baixen les necessitats de la gent, potser no en caldran tants de mitjans.
Bueno, sí, però es podran donar millor.
També,
els serveis,
sí,
no?
Sens dubte que sí. Bé, moltes gràcies per la seva presència entre nosaltres. Sabem que Càritas combina la seva acció en el doble objectiu de atacar les arrels de la pobresa, és a dir, de donar el peix moltes vegades a la gent perquè sàpiga pescar, i també de donar la canya, no? És a dir, que tant atendre les emergències com atacar les arrels de la pobresa, i això també és el que fa molta gent, com avui el senyor Esteve Font amb el Sense Sostre. Gràcies per la seva presència, bona nit, bon any i fins una altra.
Bona nit i bon any.
Adéu-siau.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts Estrella de la Caixa.
L'agenda de Càritas.
Dimecres d'aquesta setmana es farà a 6:45 de la tarda un acte fins a les 8 del vespre, concretament a l'aula Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona. Serà la xerrada titulada Tenir cura dels altres i d'un mateix. Està organitzada per l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona i impartida per Begoña Román, doctora en filosofia i professora d'ètica a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Per assistir-hi cal inscriure-s'hi trucant al telèfon 93 344 16 73 de Càritas Diocesana de Barcelona o bé per correu electrònic a l'adreça escoladeformació@caritasbcn.org.
Dijous, de 10 del matí a 1:45 del migdia, es farà a Càritas Interparroquial de Sabadell, al carrer La Salut, un curs de formació per a voluntaris dels equipaments matern-infantils.
També dijous, a 11:45 del matí, al local de Càritas Puigcerdà, Xavier Bonet farà una xerrada que tindrà aquest títol. Els aliments a Càritas, per què i per a què, qui i com. Serà aquest dijous, a 11:45 del matí, al local de Càritas Puigcerdà.
Dijous, a les 8 del vespre, a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, farà una xerrada titulada La caritat, imperatiu cristià.
Divendres, de 9:45 del matí a 1:45 del migdia, tindrà lloc al carrer Duran i Sors, número 11 de Sabadell, una jornada institucional de Càritas Diocesana de Terrassa. Serà, com dèiem, divendres, a partir de 9:45 del matí, a la seu de Càritas, que està situada a Sabadell, al carrer Duran i Sors, número 11.
Diumenge que ve es farà a 11:45 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, a Barcelona, una eucaristia en un acte de l'Arxidiòcesi de Barcelona, amb motiu de la Jornada Mundial dels Migrants, i un dinar de germanor al Col·legi Sagrat Cor de Sarrià. A la tarda es faran diferents activitats lúdiques i l'acte es clourà a 6:45 de la tarda amb una oració per pregar pels infants emigrants i pel dolor del nostre món, com ens demana el Papa Francesc.
També aquest diumenge es farà, en aquest cas, a 6:45 de la tarda a la parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona, al carrer de l'Escorial, número 163, a Gràcia, concretament, un concert solidari a favor dels centres oberts de Càritas Diocesana de Barcelona. El concert comptarà amb les interpretacions del quartet Veus del Pirineu i de la Coral Sant Jordi i s'afegeix als actes que la parròquia de Sant Miquel dels Sants i la Societat Bach organitzen cada any durant la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians.
Dilluns que ve, de les 10 del matí a la 1 del migdia, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, al carrer Duran i Sors, número 11 de Sabadell, un curs de formació per a voluntaris de recepció.
I també dilluns vinent, a les 7 de la tarda, Càritas Garrotxa i el Consorci d'Acció Social d'aquesta mateixa comarca, la Garrotxa, organitzen una xerrada titulada Estratègies de combatre rumors, prejudicis i estereotips. La farà Xavier Casademont al Casar Marià d'Olot. Dilluns vinent, a les 7 de la tarda, la xerrada de Càritas Garrotxa i el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
La veu de Càritas, Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Recordem que l'Església convoca especialment aquests dies totes les comunitats cristianes perquè fixin la seva mirada i la seva atenció en les persones migrants que necessiten ajuda, consol i aixopluc. Aquesta acollida és una interpel·lació per a tots. És per això que l'Arxidiòcesi de Barcelona, com hem dit diverses vegades avui durant el programa, convoca tots els creients per aquest diumenge en una activitat que començarà a 11:45 del matí a l'església de Sant Vicenç de Sarrià. No són convocats només els immigrants, que també és bo que hi vagin, quants més i més diversos millor, sinó tots els creients que vegin en ells el rostre de Crist. Gràcies per la vostra companyia. Fins aquí la veu de Càritas. Hem estat amb vosaltres des de les 8 a Ràdio Estel, el Toni Huguet, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins dilluns vinent. Que tingueu bona nit i bona setmana.